Bon dia, torna la vida sense mascaretes.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Ha sigut guai perquè ens hem tornat a veure les cares en tots els nens i nenes de la classe.
Hi ha alumnes que se senten més còmodes o que estaven acostumats a anar amb mascareta i vulguis o no acabava sent una espècie de barrera de protecció.
Ja ens trobàvem que la majoria de gent saltava la normativa i això era una evidència que també doncs, ens resistíem a anar darrere de la gent perquè se la posés.
Són les reaccions a la desaparició de la mascareta en pràcticament tots els àmbits. Escoles, restaurants, teatres, supermercats. La principal mesura que van prendre per evitar la infecció del coronavirus ja ha pràcticament desaparegut del mapa dos anys després. Tot i això, la prudència es manté entre una part de la població, també infants, que la segueixen portant per precaució o comoditat. De seguida ampliem aquesta informació i també escoltem diferents veus per conèixer com estan sent els primers dies sense l'obligació de portar mascareta. Abans, però, avui és dijous, 21 d'abril del 2022 i el dia té més notícies que repassem amb l'Aniol Puigvert.
El dia en 4 minuts.
La Garrotxa tanca una bona Setmana Santa.
La comarca va arribar al 85% d'ocupació turística i alguns allotjaments van penjar el cartell de complet, un fet que també va passar en alguns restaurants. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, explica que han detectat més previsió per part dels visitants.
Les persones sí que venen amb moltes reserves prèvies. Encara que siguin aquesta darrera hora, venen amb visites molt més planificades, o sigui que ja sabent quantes nits pernoctarà, quines activitats es realitzarà, a quins restaurants anirà a menjar. Això sí que hem vist un canvi de tendència.
Reforcen el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la Garrotxa.
En l'últim any el cos ha sumat 11 nous policies i això fa que el total d'agents ja s'acosti al centenar. El sotsdirector de la comissaria d'Olot i la Garrotxa és Blai Ortiz.
Amb la gent que tenim ara, doncs, estem cobrint i també hem de reposar aquells agents que o bé estan de baixa o bé s'han jubilat i, per tant, estem fent la reposició natural que seria necessària en tota organització empresarial o bé pública d'un servei policial.
En cultura, Sílvia Comas torna a Olot per presentar poemes de capçalera.
És l'últim treball de la cantautora del Prat de Llobregat i es podrà veure aquest dijous a la Biblioteca Marià Vayreda.
Veuran aquesta Sílvia que ha treballat de manera molt profunda sobre l'obra de poetes com Joan Vinyoli, en Salvador Espriu, el Gil de Viedma, que és el meu darrer treball, juntament amb la Felícia Fuster, que també és un dels dos meus darrers treballs.
En esports, Joan Mangas i Nil Rodríguez s'acomiaden de l'hoquei Olot.
L'actual capità penja els patins i el jugador usonenc deixa el club. Tots dos s'han acomiadat aquest dimecres en una roda de premsa.
Després de 26 anys jugant a hoquei he decidit penjar els patins. És una decisió pròpia, molt madurada i presa consciència. L'hoquei ha estat sempre el centre de la meva vida. Totes les decisions importants que sempre he pres han anat supeditades a l'hoquei i m'ha fet molt feliç.
Marxo, però m'emporto un aprenentatge, uns amics i una estima per un club i una gent increïble. Estic molt agraït per tot el que m'heu donat.
I entre emocions, els de Jordi Garcia encaren els tres últims partits de la temporada.
Aquest dissabte els olotins reben el Ribas madrileny a la pista Josep Jou amb l'objectiu de lluitar per la sisena plaça.
Avui els que segueixen competint, ho hem dit sempre. Acabar la temporada, no sé, però acabar la temporada, imagina't que acabéssim la temporada amb tres victòries, és una motivació extra, quedaríem sisens, després dels cinc grans.
I a la contraportada d'avui, al final de l'informatiu, us volem donar 14.000 gràcies.
És el nombre d'oients que l'últim estudi general de mitjans ha donat a Ràdio Olot. L'emissora és la més escoltada a la Garrotxa i ha més que doblat el nombre d'oients en els últims dos anys. El director de Ràdio Olot és Joel Tallant.
En els grans moments de la història, la ràdio sempre hi ha sigut per explicar-la i això s'ha demostrat durant la pandèmia una vegada més. Davant d'aquests resultats només hi ha una paraula, que és gràcies per el vostre suport, per confiar en nosaltres i per mantenir viva la salut de Ferro, que malgrat tot té aquest nostre estimat mitjà.
Passen 5 minuts del punt de la una del migdia, és moment també d'obrir el focus. Detenen un home amb antecedents per delictes sexuals per la violació d'una menor a Igualada.
Pot saber TV3 el suposat agressor no tenia cap relació prèvia amb la víctima, una noia de 16 anys agredida la matinada de l'1 de novembre al polígon Les Comes.
La cap dels Mossos a Barcelona alerta que el sistema falla, diu, a l'hora de prevenir la violència de gènere.
Marta Fernández fa valdre la tasca del cos el 2021 en un any marcat per la pandèmia i amb episodis d'aldarulls greus.
Pere Aragonès veu insuficients i contraproduents les explicacions pel Catalangate i demana també assumir responsabilitats.
El president avisa Sánchez que això no es soluciona amb una reunió i que es necessiten garanties.
El Poder Judicial considera que la llei trans pot discriminar les dones.
L'informe del Consell General del Poder Judicial adverteix que pot perjudicar la lluita per la igualtat i demana que fins als 18 anys no es pugui fer l'autodeterminació de gènere sense aval judicial.
Luis Medina té 3 dies per pagar 900.000 euros de fiança pel cas de les mascaretes.
L'instructor li imputa un delicte d'aixecament de béns, a més dels d'estafa, falsedat i blanqueig de capitals.
A la plana internacional, avui tornem a mirar cap a Ucraïna perquè Putin diu que ja controla Mariupol i no assaltarà l'últim reducte, la fàbrica Azovstal.
És la primera vegada que el Ministeri de Defensa rus assegura que controla la ciutat, però Ucraïna encara no n'ha dit res.
I troben un jove de 19 anys amb autisme que ha estat 2 anys i mig desaparegut als Estats Units.
L'ha trobat la policia de Park City, a Utah, a 1.200 quilòmetres del poble de Califòrnia, d'on va desaparèixer el setembre del 2019.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El canvi de temps de les últimes hores ha estat potent. Depenent de la zona, evidentment, la pluja ha estat forta però irregular. I avui anirà menys, especialment a partir del migdia. Recordem, els màxims es van donar cap a l'Alt Empordà, per exemple, Figueres, 80 litres per metre quadrat. A la zona de Navata, 62 litres. A Darnius, a la zona de Boadella, entre 40 i 45 litres per metre quadrat. 29 a Girona, 25 a Olot, 24 a la Vall d'en Bas. Una bona regada, francament. Ha anat molt bé, això. Tot i que doncs, cap a l'Empordà, a l'Empordà doncs, ha caigut amb intensitat. I bé, cap a la comarca d'Osona, menys pluja, uns 15 litres a Rupit, mig litre només a Vic fins a les 10 de la nit d'ahir. Bé, núvols, encara un xàfec que pot ser moderat fins al migdia, i a partir d'aleshores ja tendència a obrir-se clarianes, anirà marxant la pertorbació, la temperatura avui pujarà de dia, perquè les últimes hores s'ha notat aquesta refrescada i aquesta nevada que ha caigut al Pirineu, cap als 1.600-1.800 metres. Així doncs, tendència a remetre la pertorbació i a la tarda podria caure alguna gotellada al sector prelitoral, preferiment cap a la selva i les guilleries. A la resta ja difícilment ja s'acaba doncs, aquesta llevantada. Bé, divendres, un dia de pausa, fins i tot amb sol, puja la temperatura, de nit humitat, algun banc de boira, i novament arriba un altre canvi de temps, justament dissabte per Sant Jordi, però finalment sembla que la part forta se'n va cap a Lleida i al Pirineu, matinada, matí, migdia, la resta pot caure algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona, però la tendència és que entre el migdia i la tarda molts indrets es vagi aclarint i vagi sortint el sol. Aquesta és la bona notícia, amb un dia que es preveu fresc o suau, màximes de 16 a 20 graus, però no ha d'haver-hi cap temporal de pluja com el que hem tingut les últimes hores.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Torna la vida sense mascaretes. Entrem en matèria.
Radio Olot. Ara i sempre. Som informació.
L'ús de l'objecte més simbòlic de la pandèmia ja ha deixat de ser una obligació a pràcticament tots els àmbits socials. A les escoles, directors de centres garrotxins celebren a Ràdio Lot la decisió després de 2 anys, però alerten que ja han detectat infants que no se la treuen per por a sentir-se desprotegits. Altres àmbits, com els restaurants, creuen que a partir d'ara podran deixar de fer de policies, tot i que preveuen continuar-la portant per mostrar seguretat davant els clients.
Lo hemos consensuado, lo hemos hablado, lo hemos escuchado a todos los expertos, hemos escuchado a las comunidades autónomas en este marco de cogobernanza y nos ha parecido que siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia, la mascarilla tiene que ser obligatoria.
Era el 19 de maig del 2020 quan el llavors ministre de Sanitat, Salvador Illa, anunciava l'obligatorietat de les mascaretes. Un any i 11 mesos després, aquest dimarts 19 d'abril del 2022, l'actual ministra de Sanitat, Carolina Darias, deia això.
Entenderán que les diga que hoy es un día importante. Es un día importante en el que seguimos superando etapas. Y ello porque la medida adoptada en el día de hoy, en este Consejo de Ministros, es un paso más en l'evolució de la pandèmia.
Després de gairebé 2 anys, per primera vegada en tota la pandèmia, la mascareta ha deixat de ser obligatòria, una decisió que sobretot s'ha celebrat a les escoles.
Ha sigut guai perquè ens hem tornat a veure les cares en tots els nens i nenes de la classe, que feia molt que no ens vèiem. Jo recordo que l'últim cop va ser 3er i érem tots més petits.
No em pensava que fos tant d'hora perquè encara hi ha positius.
Quan me la vaig posar per primera vegada trobava que estava guai perquè no ho havia fet mai, però després al cap d'un any o uns quants mesos ja he trobat, però que passa que és, no? Quan ens la podrem treure? I ha arribat el moment.
Des d'aquest dimecres, el moment ja ha arribat per a tota la ciutadania, tot i que els centres educatius són els que més ho han celebrat. El director de l'Institut Montsecopa d'Olot, Càndid Sampere, ho celebra, però demana temps.
Jo crec que es va viure amb una certa naturalitat. Que ja està bé, evidentment va haver gent que va vindre amb mascareta, perquè és com tot, va haver tot un període, una adaptació, un temps perquè tothom interioritzés que havíem de portar la mascareta, i això ara per fer de treure la mascareta també necessita un temps. Hi ha gent que evidentment tenia ganes de perdre vista la mascareta, però hi ha gent que li costarà, perquè s'ha adaptat, perquè inclús li ha donat una certa zona de confort, i tot això s'ha de respectar i necessita el seu temps.
I és que un dels temors dels centres garrotxins és que alguns alumnes no es treguin la mascareta, no per por a la Covid, sinó per utilitzar-la com a barrera individual de protecció i perquè se senten més còmodes amb ella. Aquests dies ja s'han detectat situacions d'aquest tipus. Ho corrobora també el director de l'Escola Malagrida, Jordi Ferrarons.
Les proves és que hi ha alumnes que se senten més còmodes, o que estaven acostumats a anar amb mascareta i vulguis o no, acabava sent una espècie de barrera de protecció que en algunes situacions acabava generant una certa distància entre la persona que tenies davant i tu. Podia acabar sent com un petit recull d'intimitat o de preservació d'integritat. Hi ha alumnes que suposo el fet d'haver-se de treure la mascareta ara els acaba sobtant moltíssim i inclús se sentien còmodes amb la mascareta, però les proves és que ha estat una notícia molt ben acceptada i molt benvinguda tant per part de la majoria de l'alumnat com de docents.
A part de les escoles, un dels llocs on més s'esperava la retirada de les mascaretes era també els restaurants. Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa afirmen que ara ja no hauran de fer de policies. El seu president, Gerard Xifra, també explica que en alguns establiments els treballadors les seguiran portant per mostrar seguretat al client.
Ja ens trobàvem que la majoria de gent saltava la normativa i això era una evidència que també doncs, ens resistíem a haver d'anar darrere de la gent perquè se la posés. El que més ens preocupa o més estem ara valorant, també és molt a nivell de cada empresa, és com afrontem nosaltres la retirada de la mascareta amb el personal, no? de quines mesures o com perdem la mesura. No? Segurament molts haurem de mantenir la certa mascareta, suposo, per distància i també per intentar doncs, demostrar que el client es senti doncs, més segur, però també suposo que haurem d'anar doncs, plantejar una miqueta cada situació i cada empresa, no?
Restaurants, escoles, teatres, biblioteques, gimnasos... La mascareta desapareix de la majoria d'espais socials, però es mantenen algunes excepcions. Continuarà sent obligatòria a hospitals, residències d'avis i farmàcies. I és que després de 2 anys de pandèmia, la mascareta no deixarà de ser aquell objecte que va arribar per quedar-se.
Sabies que reduint el gruix del plàstic contribuïm a la reducció de la contaminació? Dyfed ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Dyfed té les certificacions. Dyfed, preveient el futur. Més info a dyfed.com.
Obrim carpeta econòmica perquè la Garrotxa tanca una bona Setmana Santa 2022. Ho ha fet amb un 85% d'ocupació, una xifra prepandèmica i semblant a la del 2021. Cases rurals i de colònies, càmpings i albergs han penjat el cartell de complet i hotels i apartaments i pensions han fregat la plena ocupació, sobretot el segon cap de setmana. Pel que fa als restaurants, valoren positivament les ocupacions però afirmen que han començat a detectar menys despesa per part del client.
La Setmana Santa 2022 consolida les dades prepandèmiques que ja es van viure el 2021. Aquest any, des del divendres 8 d'abril fins al dilluns de Pasqua, la Garrotxa ha registrat una ocupació turística del 85%, una xifra 10 punts per sobre de la previsió inicial i que s'equipara amb la del 2019. El primer cap de setmana de Setmana Santa es van omplir cases de colònies i albergs en grups escolars i el segon es van veure més famílies, grups i parelles que van omplir càmpings i cases rurals. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, valora positivament les dades i assenyala que els visitants van venir a la Garrotxa amb més previsió.
Les persones sí que venen amb moltes reserves prèvies. Encara que siguin aquesta darrera hora, venen amb visites molt més planificades, o sigui que ja sabem quantes nits pernoctarà, quines activitats es realitzarà, a quins restaurants anirà a menjar. Això sí que hem vist un canvi de tendència pel que fa al 2019 o ara aquest darrer any. La gent ve molt més preparat, amb la visita més planificada, inclús a més demanen molt més guiatges. O sigui, visites que els hi expliquin i que els expliquin el que tenim aquí als nostres indrets.
El bon temps va ser un dels principals elements que van fer que la Setmana Santa tingués bones dades turístiques. L'Espai Cràter va registrar gairebé 3.000 visitants i la natura va ser el principal atractiu dels turistes. Canalies explica que els educadors ambientals i les reserves prèvies van servir per evitar problemàtiques a la fageda o als gorgs.
La reserva prèvia ha funcionat bé i ha funcionat molt bé el fet que hi haguessin educadors i agents de camp, saps? Sobretot per informar aquests informadors que guien molt bé en aquests visitants. Inclús que tampoc no s'han hagut de fer talls de trànsit. Ha funcionat molt més bé que d'altres anys, llavors sí que hi ha hagut això, algun vehicle que ha estacionat en algun lloc on no tocava, però arrel que hi han hagut aquests educadors i aquests agents de camp, aquests poden posar multes, tot i no n'han posat pas moltes, però en el fet que han servit per notificar i per informar, mira senyor, aquí no pot aparcar, que sàpiga que ara té aquesta notificació, la pròxima l'haurem de multar.
En el món de la restauració, les sensacions també van ser bones i alguns restaurants van penjar el cartell de complet en alguns torns. Així ho valora el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Gifra.
En general han sigut bones. Podem dir que ens podem situar abans de la pandèmia, no? O sigui, una mica ocupacions del que va ser el 2019. Va costar al principi, no sabíem una miqueta com aniria, però al final el que va ser, sobretot el que s'ha dedicat aquests 5 dies, ben bé de divendres a dilluns sant, les ocupacions han sigut molt bones, sobretot migdies, no? Ja va una mica amb la dinàmica anteriorment, sí que la gent amb sopar sí que ha anat més amb el que seria més allotjaments, i podem detectar més que ha sigut més visitants, no? I ha sigut bona ocupació.
Des del sector de la restauració han detectat que la despesa del client s'ha començat a frenar a causa de l'augment dels preus, una situació que, de moment, no s'ha detectat en les activitats turístiques. Des de Turisme Garrotxa afirmen que han augmentat la demanda de visites guiades, les quals suposen un cost afegit per al visitant.
Més qüestions, parlem ara de seguretat perquè creix el nombre d'efectius dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa. En el darrer any, 11 agents s'han incorporat a la plantilla del cos a la comarca. Actualment s'acosten al centenar, una xifra que el cos considera suficient per cobrir la demanda actual a la zona, tot i que es preveu que n'arribin més. Aquest dimecres els Mossos han celebrat el Dia de les Esquadres en un acte que ha tingut lloc a la Vall de Bianya.
Feia temps que des de la Garrotxa es demanava un increment d'agents. Les jubilacions d'alguns dels seus membres havia provocat certes dificultats per cobrir complir amb prou garanties tota la Garrotxa. Des de fa un any, però, aquesta situació ha canviat. S'han incorporat 11 agents nous al cos i s'espera que encara en vinguin més amb les noves promocions que sortiran de l'Escola de Policia de Catalunya. El sotsinspector en cap dels Mossos a la Garrotxa, Blai Ortiz, diu que ara disposaran de dotacions suficients.
Ara estem traient dotacions suficients a la comissaria diàriament per poder suplir tots els sectors de la comarca. Òbviament, si tens més efectius, doncs més serveis pots donar. Però amb la gent que tenim ara, doncs estem cobrint i també, doncs, també hem de reposar aquells agents que o bé estan de baixa o bé s'han jubilat i, per tant, estem fent la reposició natural que seria necessària en tota organització empresarial o bé pública d'un servei policial, d'un servei públic policial.
Els Mossos de la Garrotxa tenen dividida la comarca en quatre sectors que s'han de cobrir en tres torns diaris. Per cada sector s'hi destina una patrulla composta per un vehicle amb dos agents. Això vol dir que per cada cinc o sis municipis hi ha una patrulla. Blai Ortiz diu que és important l'increment de plantilles per reforçar aquests grups.
I ara, actualment, doncs ja amb els 90 agents ja estem fent. Però bueno, el que ens interessa és incrementar aquestes plantilles per bé reforçar determinats grups, com és el de proximitat, o bé doncs, per poder cobrir baixes i vacances.
Blai Ortiz ha assegurat que la comarca viu un període tranquil amb un nivell de delinqüència baix. Actualment, els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa tenen 5 unitats, agents de proximitat, trànsit, prevenció, seguretat ciutadana i investigació.
Ara fem un parèntesi, marxem de la Garrotxa. Ho fem per repassar també altres notícies i l'actualitat de les comarques veïnes. Dos activistes han iniciat a Vic una vaga de fam en defensa del català com a llengua vehicular a l'escola. La protesta s'allargarà fins al 28 d'abril, quan es preveu que el Parlament voti la modificació de la Llei de Política Lingüística. Un d'ells és en Jaume Sastre.
Per mi, la idea que m'ha mogut és aquell pensament d'en John Kennedy que deia més que demanar-nos què pot fer el nostre país per nosaltres, ens hauríem de demanar què podem fer nosaltres pel nostre país, és a dir, cada un de nosaltres. Penso que hem arribat a un punt que la gota ha fet vessar el tassó, no ha fet vessar el got. No. Vull dir, la sentència del Tribunal Suprem, que tindrà repercussions ja n'ha tingudes en el País Valencià i també a Balears, perquè genera jurisprudència, és una línia vermella que no podem deixar sense respondre d'una manera decidida i contundent.
Es dona el cas que el 2014 Sastre ja va deixar de menjar durant 41 dies contra la política educativa del president balear José Ramón Bauzá i ara alerten que la modificació de la llei catalana crearà jurisprudència al País Valencià i a les Illes Balears. Fan una crida a desobeir i plantar cara als jutges, a qui acusen de ser els culpables de l'atac a la llengua. Anem cap a la ciutat de Girona perquè els treballadors de Girona Més Net han convocat una vaga indefinida en la recollida d'escombraries a partir del 2 de maig pel desacord amb el nou conveni. La decisió presa en assemblea ha rebut el suport del 57% dels vots. L'aturada indefinida es convoca precisament a les portes de Temps de Flors. Tot i que l'empresa l'havia signat un preacord pel nou conveni amb representants del comitè, l'assemblea de treballadors no va avalar-lo. Això, sumat al fet que Comissions Obreres rebutja el pacte, ha acabat decantant la balança. L'Ajuntament es manté obert a negociar per arribar a un acord i veu desproporcionat i perjudicial per a la ciutat que l'aturada coincideixi amb la mostra floral que atrau milers de visitants. En l'apartat econòmic, l'empresa gironina Metalquímia ha inaugurat aquest dimecres una nova planta que servirà per muntar màquines desenvolupades a la mateixa fàbrica per elaborar productes amb proteïnes que no procedeixen dels animals. La planta té 5.000 metres quadrats i està situada al polígon industrial de Palol de Revertit, al Pla de l'Estany, al costat d'altres fàbriques que ja té Metalquímia en actiu. El president de l'empresa, Josep Lagares.
Metalquímia va començar a treballar per desenvolupar tecnologies que poguessin donar resposta el gran repte d'alimentar la població mundial en els propers anys. Segons els darrers informes de la FAO, en els propers 25 anys ja haurem de doblar el rendiment alimentari mundial. I molt de compte en que la guerra d'Ucraïna, tal i com ha fet la Covid amb la transició digital, no acceleri aquest procés en diversos anys. És, per tant, innegociable, com a empresa i com a país, actuar ja en aquesta direcció cap als aliments alternatius.
L'empresa, que aquest any celebra els 50 anys, ha anunciat que en la nova planta s'hi muntaran màquines amb tecnologies innovadores que es presentaran en la propera fira IFA de Frankfurt, l'esdeveniment líder mundial en tecnologia de la carn i proteïnes alternatives. I acabem el repàs parlant de salut, perquè l'Hospital Josep Trueta de Girona ha superat les 500 operacions quirúrgiques de fetge per via laparoscòpica en els 17 anys que fa que es va introduir aquesta tècnica a l'Hospital Gironí. Es tracta d'un mètode menys invasiu que la cirurgia oberta, ja que permet accedir a la zona abdominal a través de petits orificis amb una càmera i els cirurgians poden operar a través de la visió que aconsegueixen amb aquesta càmera. Al principi només es feien un parell d'intervencions a l'any amb aquest mètode, però el 2010 es va apostar per augmentar-ne l'ús. El Trueta opera cada any entre 60 i 70 tumors hepàtics. El 90% de les cirurgies es fan per via laparoscòpica, mentre que el 10% restant es fa amb cirurgia robòtica.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Abans dels esports, cultura. Sílvia Comas torna a Olot amb poemes de capçalera. És el seu treball més recent que només ha presentat a Balaguer i que aquest dijous el donarà a conèixer a la Biblioteca Marià Vayreda. La cantautora del Prat del Llobregat fa un recull de poemes de Gil, Viedma, Espriu o Cernuda, en què vol transmetre la seva part més analítica. Comas ha treballat amb Lluís Llach i Lídia Pujol, entre d'altres, i ha tret dos discos en solitari després de més de 30 anys dedicats a la poesia. Ens ho explica tot plegat en Roger Isern. No escondió
el arma. La cantautora Sílvia Comas tornarà anys després a actuar a Olot. Ho farà aquesta tarda a la Biblioteca Marià Vayreda, on presentarà el seu darrer treball, Poemes de capçalera. És un dels seus nous projectes, que inclou poemes d'escriptors referents com Espriu, Cernuda, Vinyoli, Felícia Fuster o Glòria Fuertes, entre d'altres. Un treball profund d'anàlisi basat en la cançó i la poesia. Comas compta amb una extensa carrera professional on hi destaca la seva participació en les gires de Lluís Llach, D'un núvol blanc i Un pont de mar blava. Sílvia Comas explica en declaracions a Ràdio Olot què podrà veure la gent en l'actuació d'aquest dijous i avança que aviat presentarà dos nous treballs.
Treballo amb poetes i amb poesia amb els que he fet cançons. Aleshores, no tota la poesia, que és poesia de capçalera per mi, l'he fet cançó. Veuran aquesta Sílvia que ha treballat de manera molt profunda sobre l'obra de poetes com Joan Vinyoli, en Salvador Espriu, el Gil de Viedma, que és el meu darrer treball, juntament amb la Felícia Fuster, que també és un dels dos meus darrers treballs. Espero que surtin els dos discos següents properament.
Comas ja ha tret dos treballs en solitari des que és cantautora. L'any 2007 va publicar Faro i el 2014 Fuertes. També ha treballat amb Lídia Pujol, que fa poc més d'un mes també va actuar a Olot. Comas i Pujol van formar un duet a finals dels anys 90 i a inicis del 2000. Dues artistes que els uneix la passió per la poesia.
A mi la poesia em va arribar un dia que, quan era molt menuda, vaig anar a un teatre a veure un espectacle escolar que feia el Sol d'Oni Fonoll. I quan vaig arribar a casa, el llibret que ens havien regalat a cadascú, doncs allà hi havia poesia. I allà, aquell va ser el meu primer contacte amb la poesia i sobretot veure que la poesia era un missatge que es podia donar des d'un escenari, que això és important. No només el fet íntim de la poesia, sinó també el fet de poder expressar-lo en veu alta i compartir-ho.
Sílvia Comas actuarà aquest dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. Les entrades són gratuïtes i es poden adquirir a través del web d'Olot Cultura. Robar-te a ti la prisa. Me quedé sin un céntimo de mi sonrisa.
Ens posem els quecs, o més ben dit, els patins.
L'esport a Ràdio Olot.
I avui ho fem amb dos noms propis. Joan Mangas i Nil Rodríguez no seguiran a l'Hoquei Olot la propera temporada. El capità de l'Hoquei Olot diu adeu a les pistes als 32 anys, 26 dels quals dedicats a l'hoquei patins. Ho fa després de capitanejar l'equip a l'Hoquei Lliga Plata com a punt final. Per la seva banda, Rodríguez deixa la disciplina olotina després de 5 temporades vestint els colors groc i blau. Aquest dimecres al vespre ho van anunciar en una roda de premsa on hi van assistir la plantilla, directiva, familiars i també aficionats.
Dos adeus en el moment més dolç. El capità Joan Mangas i el rodenc Nil Rodríguez no seguiran a l'Hoquei Olot la pròxima temporada. Ho han anunciat aquest dimecres al vespre en una roda de premsa carregada d'emocions i sentiments a flor de pell. El capità Joan Mangas deixa l'hoquei patins amb 32 anys i després de 26 amb uns patins als peus i passant per la Costa Brava fins a territori francès. Una carrera dedicada a un esport que pel 17 olotí ha estat un autèntic regal. Així s'acomiadava de l'hoquei patins abans de fer-ho a la pista Joan Mangas.
Després de 26 anys jugant a hoquei he decidit penjar els patins. És una decisió pròpia, molt madurada i presa consciència. L'hoquei ha estat sempre el centre de la meva vida. Totes les decisions importants que sempre he pres han anat supeditades a l'hoquei i m'ha fet molt feliç. No me'n vaig perquè hagi perdut la il·lusió de jugar, sinó perquè sento que és moment de canviar d'etapa, conèixer altres cares de la vida i marxar amb aquest gust de boca inigualable. Sempre he pensat que s'ha de saber plegar i poder fer-ho d'aquesta manera em fa sentir un privilegiat.
Visiblement emocionat, l'olotí va mostrar agraïments a la figura del seu pare, a familiars, companys, amics, entrenadors i la resta de persones que l'han acompanyat en aquell llarg camí. Un jugador que ja és un mirall pels més petits del club i que va tancar la seva intervenció amb una frase clara: l'Hoquei Olot, tard o d'hora, serà equip d'Hoquei Lliga.
Amb els anys aprendrem a donar més valor al que hem tingut la sort i privilegi de viure, com pujar a Hoquei Lliga Plata amb l'Olot, amb el pavelló ple, i tot l'equip junt, i tot l'equip, junt amb en Bernat Grau Vilardell, d'aquí també me'n vull recordar avui. O també salvant-nos a 4 jornades del final, quan ens deien que baixaríem si no fitxàvem a ningú. Sóc un afortunat per haver complert tants somnis amb vosaltres i a casa. Tanco l'etapa més preciosa de la meva vida, i la tanco tranquil, en pau mental, i satisfet de tot el que he donat i del que l'hoquei m'ha tornat. Ara tocarà animar, seguir l'equip des de la grada i acompanyar-lo fins que siguem Hoquei Lliga, perquè hi serem.
Qui també no seguirà les ordres de García i Piera és el de roda de Ter, Nil Rodríguez. El 4 de l'Hoquei Olot deixa l'equip després de creuar els túnels de Bracons fa 5 anys i sent una de les peces clau per al creixement de l'equip dins la pista. En un discurs carregat de bones paraules cap al club, Rodríguez ha agraït el tracte que ha rebut durant tots aquests anys.
Que aconseguireu el que us proposeu i la ciutat estarà al pavelló amb vosaltres. El que s'ha viscut aquests últims anys és només la punta d'un iceberg que no té fi. Marxo, però m'emporto un aprenentatge, uns amics i una estima per un club i una gent increïble. Estic molt agraït per tot el que m'heu donat.
Una roda de premsa marcada per la emotivitat i on hi eren presents els jugadors de la plantilla, cos tècnic, junta directiva, familiars i membres de la penya d'animació dels Senglars d'Olot. Un símptoma del llegat que deixaran tant Joan Mangas i Nil Rodríguez, dos dels jugadors que seran eterns en la pàgina daurada de la història de l'Hoquei Olot.
I encara en l'òrbita de l'Hoquei Olot, l'equip encara al tram final de temporada, amb només 3 jornades per disputar-se, els olotins tenen com a objectiu fer els màxims punts possibles. Aquest dissabte reben el Ribas madrileny, que també lluita per la 6a plaça. Els de García i Piera tenen a la memòria el partit de la primera volta, on el conjunt olotí va perdre per 3-2 en un partit marcat per l'actuació arbitral. Serà el penúltim partit a la Josep Jou de la temporada, on s'espera també una nova gran entrada.
L'Hoquei Patins torna per Sant Jordi. No és una rosa ni un llibre, però és un regal que per molts olotins s'ha fet esperar. Després d'un mes sense hoquei a la Josep Jou, aquest dissabte l'Hoquei Olot es torna a posar els patins. Ho fa per rebre el Ribas Les Lagunes de Madrid, en la que serà l'antepenúltima jornada del grup sud de l'Hoquei Lliga Plata. L'equip de la capital espanyola arriba com a 8è classificat amb 22 punts i encadena 8 partits sense guanyar. En el duel de la primera volta van ser capaços de superar els olotins per un ajustat 3-2. Ara les dinàmiques són oposades i el factor ascendent el té l'Hoquei Olot. El tècnic de l'equip, Jordi García, explica quin Ribas esperen aquest dissabte.
Un Ribas com el que ens trobem a la primera volta. Pressió alta, quan passen del mig del camp molt tancat, molt tancadets amb moltes ajudes, però molt elèctrics a l'hora de recuperació de bola. Quan recuperen bola fan transicions molt ràpides, i ataquen, tenen molt poc la bola per arribar a porteria. O sigui, ells el que fan són les transicions ràpides i busquen porteria el abans possible.
Pel duel amb els madrilenys, García recupera a Marc Prat. El màxim golejador de l'equip amb 12 gols va complir un partit de sanció per acumulació de blaves a l'últim partit a la pista del Raspeig. Fora la pista també es recupera el jugador número 6, l'Afició. L'últim duel a la Josep Jou va ser el 26 de març davant el Vilanova. García diu que és un dels motius per seguir lluitant pels 3 punts.
Que avui és que segueixen competint, ho hem dit sempre. Acabar la temporada, no sé, però acabar la temporada, imagina't que acabéssim la temporada amb 3 victòries, és una motivació extra, quedaríem 6 anys, després dels 5, que en diguem, dels 5 grans, dels 5 enormes, perquè tenen equips d'Hockey Lliga, i sí, seria un punt d'inflexió també de cara a la temporada que ve.
L'Hockey Olot Ribas es disputarà aquest dissabte a partir de 7:45 del vespre a la pista Josep Jou. En directe a Ràdio Olot des d'un quart d'hora abans, amb Anna Prat al capdavant. Però el 23 d'abril, doncs, hi haurà una retransmissió especial. Ara ja ho podem dir, perquè ja fa setmanes i mesos que ho estem cuinant, però Anna, debutaràs com a narradora de l'Hockey Olot a Ràdio Olot.
Els nervis hi són, evidentment que hi són. Fa setmanes que m'estic preparant.
En Roger Isern descansa i l'Anna Prat ja està a punt. L'Hockey Patins torna a Ràdio Olot amb una nova narradora. Dissabte, en directe des del pavelló d'esports d'Olot, Club Hoquei Olot, Club Patim Ribes Les Lagunes. A 7:45 del vespre a la prèvia i a 8:15 al partit. Amb Anna Prat, David Planella i Miqui Ràfols. I amb el patrocini de Clínica Dental Álvarez Carbonera, Taller Sacrés, Can Carbasseres, Mar Vic, Helena Flelu, Lotei i Alomar.
I avui acabem l'informatiu d'aquest dijous donant-vos les gràcies, donant-vos 14.000 gràcies.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
L'aigua d'aquest riu. I és que aquesta casa, Ràdio Olot, augmenta més del doble la seva audiència en els últims 2 anys. L'emissora suma 14.000 oients, 8.000 més que abans de la Covid, segons l'últim estudi general de mitjans. Les xifres demostren que la pandèmia ha fet incrementar el consum de la ràdio i en el cas concret de Ràdio Olot ha permès arribar a xifres que no es veien des de feia anys. L'emissora és la més escoltada a la comarca. Teu, nous
camins vindran. L'any 2019, Ràdio Olot tenia 6.000 oients. L'arribada de la pandèmia va fer que moltes famílies tornessin a la ràdio i que es convertís en l'element de contacte amb un exterior prohibit pel confinament obligatori. Com en els seus inicis, els oients es van acostar a la ràdio i van fer que la seva audiència es disparés a nivells que no es produïen des de molt abans de l'aparició de la tecnologia digital. Un cop superada la pandèmia, les dades es reflecteixen molt clarament en el darrer AGM. El primer estudi general de mitjans del 2022 dona a Ràdio Olot una audiència de 14.000 persones, que es concentra a la Garrotxa, però també en altres punts de les comarques gironines. Amb aquestes dades, Ràdio Olot és líder a la comarca, seguida de RAC1 i Catalunya Ràdio. Joel Tallana és el director de Ràdio Olot.
En els grans moments de la història, la ràdio sempre hi ha sigut per explicar-la i això s'ha demostrat durant la pandèmia una vegada més. Davant d'aquests resultats només hi ha una paraula, que és gràcies per el vostre suport, per confiar en nosaltres i per mantenir viva la salut de ferro que malgrat tot té aquest nostre estimat mitjà, com és la ràdio. De fet, és un missatge que volem adreçar especialment als oients, a vosaltres, als col·laboradors, als clients i a tots aquells que ens fan confiança dia a dia.
Les bones dades en FM també es tradueixen a la seva web. Radiolot.cat va superar el milió de visites amb l'esclat de la pandèmia l'any 2020. L'any passat en va rebre 738.000, amb 192.000 usuaris nous, una dada que confirma que el nombre de seguidors és estable. El consum de podcast, cada vegada més consolidat, i el fet que els oients confien en els continguts informatius que difon l'emissora, estan al darrere d'aquestes dades.
Ja fa temps que anem notant un increment de l'interès per als continguts de radiolot.cat, continguts audiovisuals, i especialment en aquest sentit pel que fa al podcast, perquè el podcast s'ha convertit en un element de moda, l'àudio està de moda, i això es demostra amb el consum dels nostres podcasts, que no només s'escolten aquí a la nostra àrea d'influència, sinó que circulen arreu del món amb sèries tancades de programes com, per exemple, Cas Tancat, o, per exemple, d'altres que estan molt més lligats a l'actualitat, com és el Sessió Contínua o el Tercer Temps, sense anar més lluny. Per tant, moltes gràcies també per aquest consum digital que cada dia va més.
Pel que fa a les xarxes socials, Ràdio Olot té actualment uns 30.000 seguidors repartits en les diferents plataformes: Facebook, Twitter i Instagram. Aquí, apaga el soroll.
Informació, entreteniment, esports i música. Això és Ràdio Olot i també ho ets tu, que ens escoltes cada dia. Ràdio Olot també és un producte de proximitat, de quilòmetre zero, i això vol dir que sempre ens tindreu a prop. Moltes gràcies.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.